Hola, Sheila, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Has fet un llibre que es diu Estafes amoroses, el Don Juan seduce, convence i manipula. Hola, Alejandra Palés, hola, Pere Solà Gimferrer, bon dia.
Hola, hola, bon dia. Bon dia.
També parlarem de sèries en aquesta mitja hora que ens queda abans d'arribar al final del programa. Quan, i parlem de sèries precisament que tenen a veure amb el que serien investigacions criminals. Mm-hmm. Aquest espai d'avui m'interessa molt. Aquestes són sèries que m'agraden molt. Sheila, quan un pensa en un forense, el primer que se li ve al cap és una persona que obre i tanca cadàvers.
Exactament.
Però no té res a veure moltes vegades amb això, perquè tu ets forense lingüística. Què és exactament una forense lingüística?
La lingüística forense és una ciència de les ciències forenses, però que no anem amb bata blanca, i el que fem és analitzar la llengua que està involucrada en un crim. Per exemple, doncs, analitzar uns anònims, analitzar un plagi, analitzar si aquesta persona realment ha dit això, si és una amenaça, i tot a través de la llengua.
Us hi dediqueu molta gent?
No, som molt poquets.
Som molt poquets. I com entres a aquesta disciplina? Si algú un dia et lleves i dius, vull fer això... Alguna pel·lícula, alguna sèrie, algun amic, alguna...
Doncs un cartell a la universitat. La veritat és que jo no coneixia aquesta disciplina. I un cartell a la universitat, ficava lingüística forense, ho vaig llegir i vaig dir, uau, llengua i dret. Això realment és el que a mi m'agrada, no?
Estava estudiant què?
Estava estudiant traducció, interpretació i lingüística. I uh-huh. Sempre m'havia quedat aquella coseta de que m'agradava molt el dret, sobretot fiscal o jutge, però estudia tants anys, no? Em feia una mica de mandra. I quan vaig veure aquest cartell, doncs vaig dir, això realment és lo meu.
Quants anys d'estudi?
Molts, això sí. Són els 4 anys de la carrera, després tens 2 anys de màster i 4 anys de doctorat.
Mare de Déu, si són 10 anys per acabar...
Atrapant el malo per la llengua.
Hi ha una sèrie que em sembla... A mi em va encantar. Que és Manhunt una bomber. Mm-hmm. L'has vist?
Sí, home.
Que explica, per tots aquells que no ho sàpiguen, com es va aconseguir atrapar aquell terrorista als Estats Units gràcies a l'anàlisi del manifest que va publicar precisament en un diari. És allà que arrenca la lingüística forense o es fa gran allà? O...
Allà es fa mediàtica. Uh-huh. És un dels casos primers i inicials de la lingüística forense i és el més mediàtic. Sí que és veritat que hi ha algun altre cas que és el pioner, diguéssim, de la lingüística forense, però aquest és el més mediàtic i sobretot el més transcendental, doncs, que es va agafar un terrorista, no? El terrorista més perseguit per l'FBI i la investigació més cara.
Aquí estàvem parlant, per exemple, el cas de l'Helena Jubany, d'aquest cas a Sabell, de reobrir novament el cas gràcies a un anàlisi d'uns anònims. Has seguit aquest cas?
Sí, hi he participat.
En sèrio? Pots sí. explicar? Oh.
Doncs nosaltres vam participar fa uns anys, quan encara no s'havia fet dins tot el programa de crims, i vam arribar a través de 2 estudiants, el Iago, que ha tret el llibre, i la Roser, que també estava fent un treball de feia de màster a Aston sobre lingüística forense. I vam analitzar els anònims i ens va permetre descartar la Montserrat Careta, que els anònims no els havia escrit la Montserrat Careta amb una altra probabilitat.
Com ho feu?
Doncs analitzem doncs, el vocabulari, com s'estructuren les frases, tot això dels arbres sintàctics que fèiem quan érem a EGB, no? Mm-hmm. O a l'ESO, doncs mitjançant tot això. Com ens expressem i ho
però,
comparem.
Per exemple, en el cas de l'Helena Jubany o qualsevol altre cas, agafeu un anònim, és a dir, un missatge anònim,
sí.
I ho compareu amb tots els possibles sospitosos...
Mm-hmm.
De la manera de funcionament lingüístic que tenen cadascú d'ell per comparar en qui s'aproximaria més la seva manera d'expressar-se... Que l'anònim?
Exactament. El que fem és buscar, doncs, mira, estructura això, utilitza més aquest verb, utilitza més aquesta preposició, o aquesta preposició li falta, o hi ha aquesta falta d'ortografia, i a partir d'això, doncs, determinem la probabilitat de que pugui ser la mateixa persona o no.
Què vols, Pere?
I no us fa por que la popularització de la teva vessant forense també faci que la gent sigui molt més curosa a l'hora d'enviar els missatges, perquè jo recordo l'època de CSI que la gent deia, ostres, és que els criminals saben molt millor quins són els errors que no han de cometre.
Sí, és veritat, però també és veritat que punto, no ho diem tot, ens quedem aquí, i després també és que és molt difícil desfer tant la teva forma d'expressar-te com perquè no t'atrapin. Sí? Mm. Inclús, per exemple, els imitadors professionals, no? Que dius, saben imitar molt bé, doncs els imitadors professionals, un lingüista forense professional, l'atrapa.
Mm. Per cert, que Manhunt una bomber es pot veure a través de Netflix, que ho vull veure que està molt bé. Tu treballes privadament.
El què?
De manera privada. La policia t'acostuma... Clar, llavors el funcionament és... que la policia contracta els teus serveis, perquè...
Sí, menys del que haurien de, eh?
Sí?
però sí, participem. També és veritat que a veure, que tampoc som un país en el que tinguem grans criminals, no? I, per tant, òbviament, tampoc ens recorreixen tant, però de forma privada moltíssim. Tenim, per exemple, molts casos de divorcis, molts casos amb menors, molts casos, per exemple, escales de veïns, que ens donen molta feina.
Ah, sí?
Sí, els veïns que deixen aquesta nota a l'ascensor, no? De...
Oh.
Això ens dona molt, ens dona molt.
Perquè,
I els divorcis
perdó,
moltíssim.
Perdó, se m'interessa, això. Que no, jo perquè tinc els millors veïns d'Europa, eh? Però si tu els veïns, aquells que posen la nota, que, saps?
Sí.
Et ve algú i et diu, m'han deixat aquesta nota. Em pots descobrir qui ho ha fet?
Sí, moltes vegades... El
clar, llavors entrem en un terreny que és la privadesa, no?, també.
Sí. Aquí tenim dues possibilitats. Si tenim textos a comparar, que no sol ser les escales de veïns, no solem tindre, sinó que sigui el secretari, que va escrivint les actes, cuidado amb els secretaris... Mm. També tenim, a vegades, textos, si hi ha, per exemple, un grup de WhatsApp de veïns o un grup de Facebook, no? Perquè tenim les xarxes obertes, no som conscients de que deixem el nostre rastre lingüístic de forma oberta.
Ah, això és molt interessant.
Sí. I si no tenim res de res de res de res, es pot fer un perfil. El que nosaltres diem un perfil sociolingüístic. Extraiem trets per determinar, per exemple, el sexe més probable, l'origen geogràfic, l'edat, la professió...
Això es pot saber amb un text caligràfic.
No, de caligràfic no, amb les estructures. Nosaltres no mirem com es dibuixen les lletres.
Perdó,
és igual
perdó.
Si és ordenador.
Amb el text... Ah, és igual que sigui ordenador. És a dir, amb el text que trobeu, depèn de l'ordre que està establert el text.
Exacte. Hem de veure també si hi ha textos i textos. No podem treure tot de tots els textos, sinó que hem de veure també una mica si hi ha suficient material. Però, clar, també això és molt interessant, perquè a les cases del veí, només que sàpigues una mica la professió, dius, pues és aquest, no?
Mm-hmm. De fet, la lingüística forense va començar analitzant textos anònims. Mm-hmm. Clar, ara amb les xarxes socials...
Les xarxes socials són un gran focus d'anàlisi.
Sí.
Sí.
Bueno, per vosaltres deu ser fantàstic, clar.
Sí.
Us ajudeu a ajudar molt, perquè la gent es pensa que deixant les coses allà... Les deixes allà i allà és un rastre bestial, no?
Sí, allà és un rastre bestial i en tenim moltíssima. Malgrat que és molt curt, però tenim molt material, molta quantitat de material. I a vegades inclús doncs, tenim més d'un perfil, no? No només un perfil, de dir, aquest perfil, per exemple, en casos d'assetjament escolar, per exemple, que en tenim, doncs volem saber si és una única nena o nen que està fent aquests insults a l'altra persona o realment és un grupet. Això també es pot saber, si escriu més d'una persona.
Uau!
Estava pensant en tots els perfils aquests de Twitter anònims que es dediquen a enviar missatges en pla allau, que aquí hi ha un focus d'investigació bastant important, no? Perquè a més normalment aquesta gent es pensa que com que ho fa a les xarxes i posa una foto X del que sigui, és impossible arribar a detectar-los.
No, per exemple, nosaltres tenim gent que envia molts missatges a Twitter d'una manera políticament compulsiva, diguem, eh? Políticament compulsiva. Que veus, bàsicament, que no són... que són orquestrats. Que són orquestrats, o... Tu pots saber el rastre de qui pot haver aquí darrere?
Sí, podem saber més o menys que... Bueno, això, el sexe, si una persona amb àries... Per exemple, amb campanyes polítiques, no? També que s'obren perfils per desprestigiar o no l'altre partit, moltes vegades també el que se'ns estan carregant és determinar si aquest perfil és del propi partit, perquè al final que ens parlin, encara que parlin bé o malament, crea polèmica i en parlen de nosaltres, o és del partit contrari. I això també es pot fer.
És que m'està encantant.
Sí, perquè ens estem donant compte d'un... Estem donant compte que clar, que tot a vegades... que durant una campanya electoral podrem veure ara coses que fins ara no vèiem.
Mm-hmm.
És a dir, saber si hi ha manipulació política des d'un propi partit... per intentar canviar i influir a través de les xarxes del canvi de vot, d'una manera que diríem que, no sé si és il·legal, però que sí que és immoral.
Sí, de per això es fa.
Va. Les emoticones?
Sí.
Sota l'espantor? Això et dona pistes?
Moltíssimes. Moltíssimes. Tant per comparar, perquè cadascú de nosaltres doncs, té un ventall, diguéssim, d'emoticones que nosaltres fem servir, no? Inclús al WhatsApp, si fem allò dels més freqüents, no? Doncs podem saber més o menys quines són les que a nosaltres ens agraden. Però també per al perfil, és a dir, hi ha certs rangs d'edat que tenen comportaments diferents. A vegades pensem, bueno, és que la gent jove utilitza moltes emoticones. No, tot el contrari, no? Jo diria que és més de 30 cap a dalt en què hi ha bastantes emoticones. La gent jove no sol utilitzar moltes emoticones. I si les utilitzes per certs usos concrets, no? Missatges que volem enviar. O, per exemple, la gent molt gran fa un sobreús. La gent molt adulta, doncs, ha descobert això i quan ho ha descobert, doncs, hi ha un sobreús. Hi ha moltíssimes emoticones.
Mm. Clar, és que a mi fa un temps una persona que era experta en xarxes socials em va dir: la gent jove no utilitza ni emoticones ni GIF. O sigui, mm-hmm, tots els que contesteu tweets amb GIF sou uns boomers, sou gent gran.
Sí.
I jo no n'era conscient, em pensava que era un tipus de recurs que utilitzava qualsevol franja d'edat i ara veig que no.
No.
Que em poden pillar perquè utilitzo...
Sí, i igual que, per exemple, els escurçaments. Que mm-hmm, també pensem, la gent jove escriu molt malament perquè escurcen molt les paraules. Mm-mm. No. Ja. També, boomer.
Parles en el llibre, en Estafes amoroses, analitzes el perfil i la manera d'actuar de quatre homes que s'han dedicat a estafar calés a dones que seduïen. Aquest és un tipus de perfil més estès del que ens pensem?
Sí. És, aquí són quatre estafadors en sèrie famosos, però això tenim en el nostre dia a dia. I molta gent que a vegades tampoc és allò estafa amorosa, però allò un amic, no?, que és parasitari... I ens està estafant, ens està estafant, ens està demanant ajuda de forma implícita i ens està enganyant.
Quants d'ells tenen causes pendents encara?
Crec que tots.
Tots?
Crec que sí.
Són gent que primer sedueix amb allò que en diríem amb la paraula escrita o tenen algun altre mètode comú?
La paraula. La paraula és la seva forma de captar la gent. I com ho fan? Doncs al principi doncs, tenen un amor repentí, no? T'estimo moltíssim. Molt ràpid, així, primera alerta, no?, pel que ens estan escoltant, quan hi ha un amor massa ràpid, doncs sospitem. Mm-hmm. I després, sobretot, es repeteixen moltíssimes paraules com sinceritat, no? Ells demanen molta sinceritat, molta honestitat, perquè al final, quan una persona t'està repetint molt la mateixa idea, te l'acabes creient.
Les víctimes tenen un perfil?
A vegades sí, a vegades no. És veritat que moltes d'elles doncs, tenen un moment en què potser necessiten tenir una relació amorosa o estan obertes a una relació amorosa, però no totes elles. No totes elles i no crec tampoc que haguem de parlar d'un perfil de víctima en concret.
Aquest tipus d'estafadors demanen diners directament o ho fan, diguem-ho, per altres vies indirectes?
Ho fan per altres vies indirectes. I això, per exemple, és el comentari que molta gent diu: ah, oh, jo és que mai hi cauria, com hi poden caure? No, no, perquè realment comencen amb coses molt, molt sutils.
Per exemple?
Per exemple, m'estic imaginant un dia que aquesta persona, allà, comencen a les xarxes, després ràpidament es van al plànol físic, i diuen, oi, diu, és que avui m'encantaria que aquesta nit sopéssim junts, tal, no sé què, diu, podries anar a comprar tal perquè acabo tard de la feina, aquesta gent mai treballa, de feina és estafador, però acabo molt de treballar, escolta, perquè no te passis per aquí i vas a comprar, i per cert, és que se m'ha acabat el saldo del mòbil, i clar, és que després voldria parlar amb tu i tal, si pots me fas una recàrrega de 10 euros, per favor. Clar, la persona se queda amb el focus positiu, farem un sopar romàntic, estarem superbé, no? I tot lo demés queda desplaçat. I això és una manera que ells van provant límits, ells van començant a fer límits.
Buah. Vint els conceptes en el llibre poc coneguts, per exemple, catfish. Què és el catfish?
El catfish és quan tiren, diguéssim, la canya, no?, i van a veure com qui és el més probable que pesquin, no? Ells saben quina víctima han de... No ho intenten amb tothom. Ells van mirant i observen cada víctima.
El love bombing?
El love bombing és una estratègia de coerció que també utilitzen els maltractadors, i és quan et volen controlar d'una forma tan sútil que la víctima no es doni compte. El que fan és enviar-te molts missatges de «Ai, t'estimo moltíssim, estic pensant en tu, carinyo, m'he recordat aquesta nit. Escolta, perquè no deixes ja el telèfon i te'n vas a dormir i ens fiquem a somiar els dos? Ai, sí que t'has despertat aviat, només et volia dir bon dia que et trobaré molt a faltar, que tinguis un fantàstic dia», per exemple. Aquest control el que fa és que la víctima, primer, es quedi totalment enamorada, no?, d'aquesta persona, realment es preocupa moltíssim per mi, i et va aïllant. No? I a partir d'aquí és el control coercitiu que nosaltres diem.
Doring the face?
Això és quan ja estem en un procés en el que tot aquest procés de coercitiu, de manipulació, i comencen ja aquí ja les sol·licituds. El que volen provar és quant diner te voy a sacar. Sí? El que fan és fer-te demanen una quantitat molt alta de diners, que saben que és impossible que tu els hi puguis donar, perquè el banc inclús no et donaria aquests diners, però saben que llavors, si després et demanen una cosa molt més petita, els hauràs de dir que sí. Per què? Perquè tu ja els has dit que no a una cosa que ell realment està necessitant i tu, com ets una persona que l'estimi, que l'has de cuidar, perquè ell t'ha cuidat, t'ha cuidat i és molt sincer amb tu, doncs tu li has d'ajudar. i per tant prova aquesta estafa gran, no? Aquests diners, aquesta sol·licitud gran de diners, i després ja prova coses més petites que tu li hauràs de dir que sí.
Que això es pot aplicar més a les amistats, per exemple.
Sí.
I a familiars.
Exactament, que diuen, ai, mira, és que me vull comprar aquesta casa, no? I no tinc diners, escolta, mira, que he pensat que el banc em deixa tant. Llavors, si entre totes les famílies agafem i em deixeu cadascú de vosaltres 5.000 euros, us ho agrairé moltíssim i jo aniré tornant, sisplau, perquè si no, no em donen el préstec, no? Et fiquen en una situació així de tensió ràpida a sobre, i tu li dius, és que 5.000 euros és que no els puc treure. I llavors et diuen, bueno, he aconseguit més diners, mira, amb 1.000 euros em faig.
Llavors, clar, una cosa són 6.000 i una cosa són 1.000.
Sí.
Abans paraven d'una sèrie com una Bomber, però al llibre també cites altres sèries, com per exemple una que hi ha a Netflix que es diu You.
Sí.
I que parla de com actua algú que s'obsessiona amb una dona.
Uh-huh.
Els estafadors amorosos actuen igual?
Sí, i no és per l'obsessió, sinó per quan han de detectar la víctima. Quines són les necessitats que té aquesta persona per jo poder-me adaptar i crear un perfil, una personalitat, que sigui exactament la teva media naranja, no? Que sigui exactament la que encaixi amb tu. Què és el que t'agrada? On te mous? Quins són els teus gustos? Tot, per encaixar.
En el cas de You, jo recordo que, clar, és la sèrie sobre un tio que en realitat és un psicòpata, que es creu molt romàntic i es dedica a això, a fer un perfil perfecte per seduir a una noia amb qui s'obsessiona. Tu quan la miraves, hi havia una part de tu que quan veia les reaccions de la gent a les xarxes s'horroritzava, dient, ostres, com és que esteu comprant aquest marc mental? Com esteu confonent aquest romanticisme? Aquest assetjament amb un romanticisme, perquè el propi actor a les xarxes socials va dir, prou de romantitzar-me, que el meu personatge és un monstre.
Sí, però això passa. Al final, la majoria d'aquestes víctimes, per exemple, doncs, tendeixen a tindre aquesta visió romàntica, però no totes, m'agrada repetir això, no totes. I, bueno, al final, qui no vol ser estimat, no? Quan tu realment estàs en un procés, pensem en la primera fase de l'enamorament, no? Sí, és tota una explosió. Òbviament, tu vols que la persona es truqui, es preocupi, et regali cosetes petites, perquè això també ho fan, la reciprocitat. Ells et regalen cosetes petites al principi, que normalment li han sostret a la víctima anterior, i llavors després, vale, clar, ells et demanen, jo t'he dado, tu també m'has de donar, no?
Llestos ho són, eh?
Molt llestos. Bueno, es dediquen a això, no fan res més, només tenen tot el dia per pensar...